From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play.
Bon dia, noies, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat l'estiu, bé?
Bé, sí, sí. Molt bé, molt descansades hem tornat.
Que bé, i amb ganes de tornar a fer ràdio?
Uf, això sí, tant, per descomptat.
Que sí? I tant, i tant, i tant. També ja començava a tenir mono. Sabeu que la festa major a la ràdio surt al carrer?
Ah, sí?
Sí? Sí, i sabíeu quin dia i a quina hora?
Jo sé el dia perquè tinc la guia del programa, que després us parlaré de les festes, ah. I proposa en algun moment.
Ah, doncs jo sé en quin moment. Mm. És el dissabte, dia 14, de 12 a 2 del migdia.
Fantàstic.
Allà estarem.
Sí, vale, perfecte, sí, segur, sí, no? Sí. Anem a fer ràdio al carrer.
I uau, tant.
Molt bé, fantàstic.
El problema és que ens veuran realment de petardeo.
Bueno, serà divertit igualment.
I tant, més important és passar-ho bé, passar, sí, una bona estona.
Exacte.
I viure la festa major de prop.
Molt bé, genial, genial, genial. Molt bé. Doncs, bueno, comencem amb el programa d'avui, que la Quima ens parlarà de l'agenda de la festa major, suposo.
Sí, faré una miqueta per sobre, eh? No puc perquè ja veieu que és un llibret molt gran, tamany A5, ple farcit de coses, i he agafat una mica coses que crec que són més, potser més interessant, tot i que tot és interessant, eh? Però és impossible, inviable fer tota l'agenda.
Clar, hi ha moltes coses, sí, però bueno, alguna pinzellada,
sí,
de si...
Sí, 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 sí.
Anirem,
sí,
a ballar també o
tot,
què?
Anirem a fer de tot.
Guai, fantàstic, molt bé. I l'Aina ens parlarà d'una experiència que ha tingut aquest estiu?
Sí, d'una activitat de voluntariat relacionada amb el medi ambient, com no podia ser, a la qual vaig participar. I ja sabreu més d'aquí una estoneta.
Vale, perfecte.
Wow, wow, wow.
Luca, a mi m'ha quedat pendent de que al programa anterior vas dir que parlaries de la roba sostenible, de la moda sostenible. Jo ja m'imaginava aquí tenint que canviar tot el meu vestuari, l'armari i tot... I sí que m'agradaria que a veure si en un futur programa parles del tema i ens treus de dubtes.
I tant, Núria. La Núria un dia d'aquests em matarà perquè la faig per a boja. Li dic un tema, després un altre... És que sóc molt despistada. Però parlarem d'aquest tema perquè m'interessa, però a més en parlarem en profunditat.
Perfecte.
En parlarem en profunditat i et quedaràs contenta.
Vale, genial!
Quina por.
Molt bé. Doncs vinga, comencem.
Ei!
Quina música, eh?
T'agrada, eh?
M'encanta.
Per anar a ballar corrents,
sí,
eh?
Ah, que sí?
Sí, sí.
Bueno, doncs comunicar-vos que ja hem començat les festes majors del Farró. Comencen avui i tenim des d'avui fins al 15 de setembre.
Uh-huh.
I com us he comentat abans, l'agenda està a tope. Això vol dir que hi ha activitats per gent gran, gent no tan gran i els nens. Hi ha activitats a totes les places del barri i moltes coses que crec que valen la pena destacar.
Uh-huh.
Per exemple, avui al matí hem començat a la plaça Manyà i Flaquer, que s'està fent ara, el que es diu el matí a quatre potes. Això ho organitza la Mireia de Mi Animals, que és una de les botigues del comerç del barri, que realitza una festa solidària on venen diverses protectores i entitats per mostrar la seva feina. La veritat és que aquestes entitats tenen moltíssima feina perquè, malauradament, no estem conscienciats del que és tenir un animal a casa. És molt maco el Nadal regalar un gos al nostre fill, però arriba l'estiu i molta gent es desfà. I això doncs, encara ens costa i tenim un punt lleig, molt lleig. I gràcies a aquestes entitats que estan sempre treballant darrere i buscant diners, donacions, fent aquestes festes, doncs, poden tenir un recurs econòmic per poder. Llavors, ella ha organitzat això perquè puguem veure les diferents que hi han i, sobretot, hi ha una que m'ha cridat especialment l'atenció, que es diu El Perro Verde. El Perro Verde, he estat fent recerca, i es dedica a la rehabilitació de gossos i persones de diferents col·lectius a través d'intervencions assistides amb animals. Uh-huh. Què vol dir? Això vol dir que ells, els gossos que tenen en adopció, els adiestren, com sí. es diu en català?
Ensinistrar.
Gràcies. Sí. Els ensinistren i interactuen amb persones que tenen problemes de reinserció a la societat. Ja poden ser amb centres penitenciaris, programes terapèutics... Llavors faran una demostració de com aquests animals obeeixen i responen a la plaça Mañé-Flaquer. Mm-hmm. O sigui que crec que és super interessant
de
veure.
I això ho estan fent ara aquest matí?
De 10 a 12, sí senyora.
Ah, molt bé.
També es farà sorteig de pinso. Mm. Sí, que tothom podrà, el que tinguem animals, doncs mira, pots comprar, saps? I a veure si hi ha suerte. I la idea és, sobretot, intentar que la gent estigui conscienciada amb que són éssers humans, no éssers humans, sinó que són animals, que són éssers vius, com nosaltres, i que realment no podem estar agafant i deixant. Jo sóc molt partidària d'adoptar, perquè, bueno, jo crec que el tema del pedigrí o no pedigrí, no sé què penseu, però sincerament és una gossa que està constantment parint, que està en unes condicions molt, molt infraanimals, no humanes, però molt trist. Sí. I realment això jo considero que és molt lleig. Hi ha molts animals que necessiten ajuda que estan al carrer. O sigui que no sé vosaltres, però val la pena anar a veure-ho.
Molt bé. Només gossos o també hi ha gats?
Crec que hi ha gats.
Ah.
Perquè
són quatre potes.
Són quatre potes. Mm. Hi ha pinso per gats i pinso per gossos, això sí. Jo sé que al sorteig hi ha tot, de tot. I les associacions són de gat i gos. O sigui, que per això no ho sé. El que no sé si portaran els gossos i gats o només gossos, o sigui, això encara no ho sé. He passat ara aquest matí i estàvem muntant.
D'acord.
O sigui, que tenen allà un sarau que no vegis.
Bueno... Pel dia de la festa major, el dia que sortim al carrer a fer entrevistes i això, potser podrem tenir més informació d'aquesta associació i de com ha anat l'experiència?
Sí, he parlat amb la Mireia i sí, tindrem una entrevista en directe. Avui no pot ser perquè realment està molt liada i nosaltres no podem sortir, però sí, ella, jo l'he comentat i m'ha dit que encantada. O sigui que aquell dia tindrem la Mireia en directe per veure com li ha anat el dia d'avui.
Perfecte, molt bé.
Una altra cosa, a veure, tenim... el dimarts, a la nit, és quan es fa el pregó. Ja realment, en plan, inaugurem, val? A la plaça Mañé-Flaquer. Es fa un sopar de festa major i aquí és on anem a ballar. Aquí tenim el ball de la festa major.
Ah, que bé.
O sigui que, si voleu anar a ballar, us convido el dimarts a la nit. Dimecres...
Ah, perquè a més dimecres és festiu.
Clar,
és veritat.
Sí, i dimecres, a més... No només després d'anar a ballar, que ja te'n vas tard, despertem molt d'hora, perquè sapiguem que estem a les festes, amb els gegants i capgrossos de l'escola Lis, que és una escola que està aquí al barri, amb els timbalís i els diables del Farrofoc. Uh-huh. Aquesta és la primera entrada dels diables. Però l'entrada forta, forta dels diables, com a inauguració, és el divendres, perquè el divendres ells el que faran serà realment un correfoc a lo bèstia per la tarda-nit i allà és on tindrem els diables en pleno apogeo. I us he de dir que he pogut contactar amb el Marc, que és una de les persones responsables dels diables, i el tindrem també en directe el dissabte.
Perfecte. Ah, que bé! Ui, quantes coses per dissabte,
Sí,
molt bé!
Ens explicarà com ha estat l'experiència, com s'han fet els diables... tot el temps que porten, confeccionant tratges, etc. I bé, jo crec que està molt bé, crec que és una opció d'obrir els diables al barri. I així, una cosa així més ja per sobre, perquè ja us dic que és super llarg el programa, dir-vos que hi haurà botifarrada, jocs infantils, una fira artesana, exposició de pintura i el que més m'agrada. El segon concurs de paelles.
Que bo! Fem un equip? Ens presentem o què?
Bo, jo de cuinar no en sé. Menjar paelles menjo molt bé paelles, però cuinar no ho sé.
Vale.
Si voleu vaig i les provo.
Aviam, la gràcia és fer la paella.
Ai.
Sí.
Tindrem que cuinar.
Quina llàstima.
Sí, a mi em sap greu, O sigui, tu has de portar els teus estris, la paellera gran, i ells et donen, el barri et proporciona a l'associació un quilo d'arròs i quatre coses. Si tu vols afegir els ingredients que tu creguis que la faran especial, doncs tu els portes i et donen dues horetes per poder fer una paella.
Bueno, està bé.
Home, com ho veieu?
Jo crec que buscant una recepta ens podem arriscar i ens presentem, no? Pot ser divertit.
Com ho podríem intentar.
Sí. S'ha de fer, inscripcions o què?
Sí.
Ah.
Així que si voleu... Home, a l'associació, al programa, ho tenim aquí. O sigui, vale. Exactament, no sé el mail, però ho tinc aquí al programa. Si em deixeu 2 segons, igual ho trobo, eh?
Vale, o sigui, qui vulgui buscar en el programa ho pot trobar, no?
Sí, perfectament, perquè hi ha de tot. Mira, jo sé que el diumenge és l'entrega de premis de les paelles. O sigui que...
La que guanyarem nosaltres.
Aquest, evidentment. Evidentment.
Sí, sí. Buscarem una superrecepta per internet, la farem amb ingredients secrets.
Mira, aquí tinc les bases del concurs. Inscripció limitada i gratuïta fins al dia 12 de setembre. Encara estem a temps.
Sí.
Hi ha un correu electrònic que es diu reservesferro@gmail.com.
Ah,
d'acord.
Estem a temps, noies, eh?
Sí.
Podem posar amb les companyies vol fer una paella.
Que estarà boníssima.
Serà al carrer de la Torre, que està darrere de l'escenari de la Festa Major, el diumenge, i l'espai està preparat de 12 i la paella haurà d'estar acabada com a molt tard a les 2.
Clar,
és el que es deia, un parell d'horetes. Sí, que si no se'ns cova l'arròs, eh?
Sí.
Tampoc ens passem. El jurat anirà observant tot el procés de preparació, o sigui que no val fer mentides, no podem comprar el paellador.
No. Com ens coneix la Quima? O com em coneix?
I un cop hagin fet el tast, procediran a disposar de la... Bueno, podrem fer amb la paella el que vulguem. Concretament és... No, concretament
és menjar-la, no?
El normal és menjar-la, eh? No, sí, hi ha cap problema.
Sí.
Llavors, el que es comentava, 1 quilo d'arròs és el que posa l'associació, i un pot de tomàquet natural, 4 cebes, un bric de brou per paella i una cullera de fusta.
Ah, que xulo.
La resta, cosa nostra. Així que si volem ficar, no sé, marisc,
sí, verduretes,
menys xorissos, sisplau. Fiquem xorissos.
Una mica de pizza, pinya.
Ah, exacte.
Pinya.
No, és per dir, no heu vist mai aquelles fotografies per internet de paelles d'arreu del món?
No.
Que estan fetes amb els ingredients més estranys?
No.
Un dia en parlarem també. Podem dedicar-hi una secció de 20 minuts.
Us dic el premi. Bé. El premi serà un àpat per a 2 persones que, bueno, aquí, quan comen 2, que comen 3, eh? Aquí podem repartir entre les 3. A la Rosseria Xàtiva de Gràcia.
Oh, que bona, jo la conec aquesta.
Sí,
sí, sí.
El que passa que, clar, l'Aina, a veure, tu dius que menges molt bé paella, no sé, Núria, no sé si ens deixarà menjar alguna cosa, perquè aquesta és capaç de menjar-se la paella.
Jo li lligaria els braços, aquesta esquena tan recta que sempre té.
Però que sentiu com em tracten. Què és això?
I si li racionem?
Violència.
També, podrem fer parts.
Et toca un culleró, punk.
Malament, molt malament.
Bueno,
què més tenim per la Festa Major? Només podem anar a ballar un dia?
No, podem anar a ballar un dia, però és que, clar, realment la resta de dies estan plens de coses. Hi ha una exposició de 600 a la Bodega Pàdua, que això és el dissabte 14. Això és una cosa que vaig a dir i no sé exactament si podem fer-ho, eh? O sigui que no ho prengueu així molt en sèrio.
Sí, fil parlant.
La idea és poder anar a la Bodega Pàdua mentre nosaltres estem fent ràdio al carrer i fer una entrevista. Perquè és el mateix dia, mateixes hores.
Perfecte.
Perquè, clar, deu ser emocionant veure una col·lecció de 600.
I tant.
O sigui, realment ha de ser molt maco. Clar, activitats infantils hi ha per donar i vendre. Vull dir, és que més coses... Hi ha música de DJs, que gairebé cada dia tens alguna activitat. O sigui, està tot super repartit per totes les edats.
Per la gent gran també.
També. Hi ha bingo.
Ah, que guai. Bueno, això jo crec que és per tothom,
és per mi,
no?
Eh?
Sí, sí, no sé per què està associat a la gent gran, eh? La veritat, perquè jo m'apunto, eh? Jo sóc d'aquelles de... El 38, claca, allà que estic, no?
Sí,
però bueno, sí,
sí, sí,
hi ha bingo, ja dic, és que està supercomplert aquest programa.
Tant.
O sigui, que faig una pinzellada, però qui vulgui veure més, és qüestió de ficar-se a les xarxes socials, a l'associació de veïns del Ferró.
D'acord.
I allà podeu veure tot el programa.
Interessantíssim.
Molt bé.
Farem.
Sí, que...
Quants anys fa que es fa aquesta Festa Major?
Ara m'has enganxat, però jo des de que estic visquent aquí, que la veig, sincerament, em sorprèn, que és el que comentàvem abans, o sigui, s'ha fet una festa molt gran, mai havia vist un programa d'aquest tipus. O sigui, realment és un programa molt complet i és veritat que al principi, doncs com tot, no? Comences amb poquet i ha anat creixent. L'associació de comerç realment fa una empenta molt forta. O sigui que té anys. Això segur que podem enganxar el dissabte a algú de l'associació, a l'Ester, l'Alícia o algú, i segur que ens podrà explicar.
Perquè... I una última pregunta. Totes les festes majors estan associats a un sant. Quin sant tenim? Sant Ferró? No existeix.
Ni idea.
Ni idea.
Bona pregunta.
Vale. Vols dir que estan associades a un sant també a Barcelona, als barris?
A Gràcia?
Ara m'has deixat aquí.
Aquí també, eh?
Sí, sí.
A Gràcia, home, és el 15 de...
Comença el 15 d'agost, no?
15 d'agost. Sí.
Però la resta de barris? És una bona pregunta.
Barcelona, sí, sí, és la Mercè.
Clar.
Als pobles sempre hi ha un Sant Pau, un Sant Roc, un Sant no sé què, un Sant Pere, sempre hi ha sants.
És una bona pregunta.
Podem santificar Ferró? És una bona pregunta. Si tenim a l'Ester, que segur que sí, o l'Alícia, podem preguntar.
Ens ho aclariran.
Sí, perquè no tinc ni idea. La veritat és que no m'havia plantejat. De fet, no sabia que anava lligat una festa de barri a Montsant.
Normalment les festes majors, no? Per
sí,
que...
sí, sí, de pobles.
Sí, les de pobles i almenys les així grans de Barcelona. No sé si la de Sants també.
No em sona.
Bueno, no ho sabrem.
A tenir en compte pel dissabte.
Perquè no hi ha cap missa ni cosa així més solemne.
Ui, em sembla que aquest barri som una miqueta laic.
Llavors potser no tenim Sant Ferró.
Sento comunicar-te que no veig molt rosari penjat.
No, home, amb tanta festa...
Amb tot el respecte, el respecte de cadascú, però...
Són ja les costums de la gent.
No veig molt rosari, però bueno.
Doncs, la festa major ja ha començat, sí. L'acte oficial és dimarts.
Correcte.
I tornarem a parlar de la festa major
dissabte.
I anirem explicant una mica com ha anat funcionant tot.
Vale? Dissabte, a més, no estarem soles, perquè tenim altres companys que també ens ajudaran, no?
Sí, estarà el Jordi, l'Anna, el Miqui potser...
Que bé, que també fan altres programes, o sigui, que realment crec que ens ho passarem.
Serà molt divertit.
Superbé.
Sí.
El que, jo estic esperant, estic desitjant que sigui ja el dissabte.
Doncs sí.
Molt bé.
Doncs fins aquí. No tinc moltes coses més a dir-vos.
Oh, Déu-n'hi-do.
Està bé.
Molt que bé. Si no em passo el matí me'l menjo, eh?
Doncs et fem callar.
Ja està.
Vinga, va, fora la Quima.
Quin silenci, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
No trobes de faltar alguna cosa?
Alguna cosa, però no sé exactament què.
La música, potser?
Ah!
Era això!
La música. Si tens un grup de música...
O ets solista.
I vols sortir a la ràdio, envia'ns la teva maqueta. Però on?
Tenim un e-mail?
Sí, tenim un e-mail. Vinga, va, us deixo un parell de segons per agafar paper i llapis. Preparats? ferro.malescompanyies@gmail.com.
Com?
Tornem-hi. ferro.malescompanyies@gmail.com. Ara sí?
Ara sí.
Molt bé. Doncs vinga, animeu-vos i envieu les vostres maquetes.
Cerveza y bailando es la. cervesa.
Hola, noies, què tal?
Hola.
Hola, Aina.
En fi, anem a parlar del meu tema preferit últimament. Avui us parlaré dels plàstics i dels plàstics a través d'una activitat a la qual vaig participar aquest estiu, com he dit a la introducció del programa. Bàsicament, un divendres del mes de juliol em vaig presentar a la platja de la Barceloneta i allà em vaig trobar amb un grup de persones voluntàries que, juntament amb les quals, ens vam dedicar a recollir brossa de les platges.
Ala, sí? En sèrio? Això no ho fa l'Ajuntament?
Ho fa l'Ajuntament, però no del tot... Jo diria que no ve a ser exactament el mateix. L'Ajuntament, ja em perdonaran, passa un rasclet i recull una mica la brossa més grossa, però moltes vegades es deixen molts residus per la zona i això, doncs, molts voluntaris es dediquen
a recollir-los.
Recollir-los, sí.
I tu
sí,
vas
sí.
anar a recollir brossa.
I jo vaig anar a recollir brossa, efectivament.
Uau, que interessant.
De fet, n'havia sentit a parlar d'aquestes experiències, però bé, des del moment en què ho vaig viure en primera persona, em vaig començar a informar. En el meu cas, ho vaig fer a través d'una organització que va ser creada per un home britànic, que es diu Dan Reynolds, que des de l'any 2018, primer de manera individual i després en grup, es dedica a recollir brossa un cop per setmana a les platges de Barcelona. Llavors, com ja us he dit, va començar d'una manera molt informal, però va anar guanyant adeptes i persones que es van unir a la causa i a poc amb el temps es va crear una organització que ara es dedica també a sensibilitzar la societat a través de tallers o xerrades que fan empreses o altres tipus de locals, no? Escoles, el que sigui. I en aquest cas doncs, va ser una experiència molt interessant. Consistia, com ja he dit, arribar a la Barceloneta, trobar-te amb aquest grup de voluntaris i persones de l'organització que t'explicaven el funcionament de l'experiència. Et repartien una bossa de plàstic, una per cada persona, i després un got de plàstic. I et deien, tenim una hora per pentinar aquesta platja, que de fet era un tram de platja i després la meitat d'una altra, i haureu de recollir totes les borilles de cigarretes que podeu i les posareu dins del got de plàstic i després la resta de residus de qualsevol tipus aniran a parar a la bossa de plàstic. Bé, vam començar a pentinar la platja, va passar una hora, no havíem fet ni la meitat del recorregut que ens havíem plantejat a l'inici.
Ala!
Sí, 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 de la quantitat de porqueria que vam arribar a recollir, gots de plàstic amunt no n'hi havia suficient. Jo, per exemple, vaig recollir gots de plàstic que vaig utilitzar com a recipient per borilles extres. I bé, un cop acabada l'hora vam marxar tots corrents cap al punt de trobada i allà l'organització fa la segona part de l'activitat, que és col·locar dins d'una sobre d'una lona de plàstic al passeig marítim tota la porqueria que el grup de voluntaris ha recollit. Es pesa a ull, haig de dir-ho, suposo que es fixen una mica en el tamany de les bosses de plàstic i més o menys la capacitat que tenen, i a partir d'aquí et fas una fotografia amb el grup amb un cartell on indiques el pes de les deixalles que s'han trobat. El dia que jo vaig participar, no sé si voleu saber quin pes era.
Sí, fa una mica de por,
bé. Sí.
Fa por. 56 quilos de deixalles.
I no vau fer el trajecte sencer.
I no vam fer el trajecte sencer. I eren 20 persones i jo t'asseguro que no vaig arribar a recollir tot el que veia perquè no donaves a l'abast, sobretot amb borilles. Impossible.
Jo, la meva pregunta és, i la gent... Per què actua d'aquesta manera? Per què deixa la brossa a la platja?
És una gran pregunta.
Per què no t'emportes la brossa i la llences? Hi ha cubells, o sigui, hi ha llocs per deixar les...
Suposo que pensen que l'Ajuntament està allà per recollir les seves deixalles, ja, o potser però voluntaris, però sí, sí, hi ha molta falta de consciència ecològica entre la població i es nota molt en activitats
així.
Bueno,
i és consciència ecològica o consciència ja ciutadana, no? Sí, perquè sí, tu no vas pel carrer tirant les escombraries, a casa teva no deixes les borilles al terra tampoc. O
és
la
qüestió cívica directament, d'educació. Sembla com que traspasses la porta de casa teva i ja no és teu.
Sí,
saps? No, es converteix com en tierra de nadie, no? Sí. Ja vindrà algú a recollir-m'ho, ja vindrà algú a fer-ho.
Sí.
Casa meva no, però fora puc.
Sí. Sí, sí, de fet va ser curiós perquè mentre recollíem hi havia persones, un parell de persones ens van aplaudir, cosa que em va semblar molt graciosa. D'altres ens recollíem brossa que veien pel seu voltant i ens la donaven, però hi havia persones que van fer veure que la cosa no anava amb ells, que tenien brossa al voltant i que era evidentment seva i no van fer res ni per ajudar-nos ni van recollir-la com fent el gest de dir ara la llançaré jo. No, no, I una de les coses interessants és que estava prohibit a deixar que la gent ens donés la seva pròpia brossa. Havíem de dir, no, vés a llançar-la tu. Clar. Perquè la qüestió és intentar educar a les persones, no? De que han de fer aquest moviment, no? Com deies tu, aixecar-se i anar a llançar la brossa i punt. En fi, i un cop vam passar a la brossa i ens vam fer la fotografia de grup, amb tota aquella troballa, amb aquell tresor, vam destriar-la i va anar a reciclatge. Llavors, aquesta activitat em va semblar molt interessant, com ja he dit al principi, i em va fer pensar molt. Perquè la qüestió és que jo vaig recollir 56 quilos de deixalles amb els meus companys, però sabia perfectament que l'endemà aquella quantitat de quilos o més tornaria a ser a la platja. No? I tot això em va portar a llegir molts articles sobre el tema. He recollit una sèrie de dades, que ja sabeu que m'agrada molt donar dades així, llançar-les, per fer pensar la gent, i aquí us les diré. I després discutirem les troballes. En fi, us volia comentar que el plàstic va aparèixer a finals del segle XIX. Sí. No sé si ho sabíeu, el primer va ser en forma de cel·luloide, però més endavant es va fer el gran descobriment de que el petroli podia utilitzar-se en el procés de construcció del plàstic, i va ser aleshores quan va començar a arribar a totes les llars i va començar a fabricar-se de manera molt més sistemàtica. No? Això va ser, com ja he dit, a meitats del segle XX, i des d'aleshores, i gràcies a que aquest descobriment és relativament nou, només hem de lidiar amb 8.300 milions de tones d'aquest material.
Només?
Només.
Ah. És molt poquet, això,
és
no?
És poquet. Ho penses i dius, no sé ni com es compta.
Exacte. A mi m'agrada l'Aina perquè és molt positiva.
Sí, més. Sempre. Molt. S'ha d'intentar.
Tirem.
Més informació. D'aquests 8 milions de tonelades, aproximadament, 5.700.000 milions de tones no han passat mai pel contenidor de reciclatge. Una altra informació interessant. Sabem que molt d'aquest plàstic acaba al mar, perquè últimament s'ha posat molt de moda parlar dels microplàstics i com afecta això al fons oceànic, etc. El que no sabem és exactament quina quantitat de plàstic acaba cada any al mar. Se sap aproximadament, però no hi ha xifres exactes. La més aproximada que tenim és la d'una professora d'enginyeria de la Universitat de Geòrgia, que es diu Jenna Jambek, que l'any 2015 va calcular que aproximadament entre 4,8 i 12,7 milions de tones acaben al mar i només provinent de les zones costeres. Ja no parlem del que ve de l'interior a través dels rius que desemboquen al cap i a la fi, no? Al mar. Després, aquest plàstic que hem construït i que porta anys donant voltes pel món tarda entre 450 anys o mai a desaparèixer.
Clar.
Altra informació que m'ha semblat interessant. Hi ha una cosa que s'ha descobert fa poc que han aconseguit, la comunitat científica ha anomenat plastiglomerat, i és bàsicament són detrits del mar, petxines, sorra, trossos de crustacis morts i nanoplàstics i microplàstics que s'han acabat fossilitzant amb l'erosió i s'han convertit en un nou tipus de fòssil que no desapareixerà i que forma part de l'empremta que l'ésser humà deixarà aquest planeta, que també em va fer molta gràcia.
A mi tot això em crea molta ansietat.
Sí o no?
Sí. És horrible. Sí. És horrible. Sí. O sigui, ens estem cargant el planeta, ens estem cargant la nostra vida, ens estem cargant el futur,
ens estem carregant tot.
I veig que, clar, has comentat que el plàstic ve del petroli.
Sí.
Llavors veig darrere molts interessos econòmics i polítics.
Sí, senyora.
I això serà molt difícil d'erradicar.
Efectivament. Aquesta és una de les preguntes que em vaig anar formulant a mesura que anava llegint informació sobre aquest tema, no? Perquè tenim, com us he demostrat ara, molta informació sobre els plàstics que existeixen avui dia, com no desapareixen, però no es parla de com ho farem per quina és la solució, quina és la solució pel plàstic. Encara estem molt al principi d'aquesta discussió, no? En fi, i si voleu, us faig la pregunta directament o segueixo donant dades perquè...
Fes pregunta, va.
Sí, fes.
Toca.
Perquè, de fet, la meva pregunta, a mesura que, com ja he dit, que anava llegint tota aquesta informació, era què n'opineu d'iniciatives com la meva, no? Com aquesta en la qual vaig participar? Creieu que són útils? S'haurien de seguir fent? Fins a quin punt ajuden a solucionar el problema del plàstic? I si vosaltres, com a dues expertes en la matèria, teniu cap idea de com es podria atacar aquest problema, no?, per solucionar-lo?
Buf, mira, jo per un costat veig que sí que s'han de fer aquest tipus d'accions, perquè crec que no podem deixar la platja o la natura en general amb tota la brossa,
però crec que el més important seria l'educació de les persones i que aquestes persones ja per un costat no deixin la brossa al carrer, al terra, a la platja, a la muntanya, i després per un altre costat el ser conscients de que estem comprant envasos de plàstic o que estem comprant brossa que després no es desintegra, no? Que no desapareix. Llavors jo crec que seria potser molt més important començar per aquí, encara que aquestes accions s'han de continuar fent. Però clar, si és com tu has dit, no? Vas recollir 56 quilos i éreu molt conscients de que el dia següent estaria igual. Sí. Llavors fins quin punt és útil? És útil sí perquè vas traient, però si la gent torna i fa...
Exacte.
Es dona la sensació de que això no s'acaba mai, no?
Exacte. De fet, una de les coses que diuen és que el plàstic es pot reciclar, però és un procés costós i tampoc no s'ha investigat gaire en el tema. I tot i que no el fas desaparèixer, el pots reciclar en el sentit que després es pot reutilitzar i no hi ha, sobretot als països en vies de desenvolupament, no hi ha sistemes de tractament de residus de plàstic en lloc que s'estiguin utilitzant avui dia, no?
Bueno, jo vaig sentir, parlo així ara una mica molt per sobre, d'un noi que em sembla que era holandès.
Ah, sí, també us volia parlar d'aquest noi.
Vale, que va crear una màquina que és per reciclar el plàstic, no? Que va agafant tots els plàstics i a partir d'aquí crea objectes nous, no?
Ah, doncs potser no estem parlant del mateix.
Ah, vale.
No estem parlant del mateix. No, no te'n recordes del nom,
no? No me'n recordo del nom. Ho vaig trobar una iniciativa molt interessant que... El projecte estava d'instal·lar una màquina d'aquestes per comunitats de veïns o per associacions i que, perquè clar, per una persona sola no té sentit. Clar. Llavors tu portes els teus plàstics i dius, mira, doncs aquí trec plats, trec un got, trec un recipient que pugui ser útil, no? És donar-li una segona vida a aquest plàstic.
Ah, està molt bé aquesta idea també.
Sí, però ja tornaré a buscar la informació i ja us la donaré.
D'acord. Jo el que deia era una iniciativa que també ha estat creada per un noi holandès molt jovenet, de 23 anys. No sé si n'heu sentit a parlar perquè durant molt de temps va donar les voltes per les xarxes socials, va donar moltes voltes. Es tracta d'una espècie de barrera que actua com a xarxa i que col·loquen els oceans aprofitant les corrents marines a 5 punts del planeta, i aquestes xarxes el que fan és recollir, no, com he dit, tenen forma de xarxa i per tant recullen el plàstic que hi ha flotant a l'oceà i després l'intenten reciclar, que una vegada més no sabem com destruir-lo, o sigui, reciclar-lo, però bé, en fi. I em va semblar una iniciativa molt interessant i de fet vaig voler saber si encara aquesta iniciativa es duia a terme, i efectivament l'empresa existeix i hi ha moltes posicions obertes, estan la majoria a Holanda, però bé, buscant gent per anar també a alta mar a ajudar amb el triatge del plàstic, etcètera, etcètera, i em va semblar interessant, però una vegada més la pregunta és, d'acord, però això serveix per eliminar tot el plàstic que hem creat, i si no frenem l'ús de plàstic servirà d'alguna cosa?
Clar.
A veure, per mi, jo crec que aquestes iniciatives són bones perquè, com parlem d'educació, en el fons és un reflex que tu estàs donant directament als més joves. Per tant, jo crec que això, vulguis que no, inculques a la gent més petita, nens, adolescents, una mica la idea de ens estem carregant i hi ha gent que està recollint això. Per altra banda, a mi em sembla difícil, com deia la Núria, perquè hi ha molts interessos darrere. I jo amb això sóc molt dràstica.
Sí.
Sí,
digues, Quima, digues, què faries?
Amb això agafaria i començaria a treure directament el que parlàvem l'altre dia amb les plaques solars i tot això. Fora petroli, fora moltes coses i, no, bueno, cotxes elèctrics i potenciar moltes més aquestes coses. El que passa que és molt difícil, jo
clar,
ho sé.
Clar.
I, sincerament, a mi em sap molt greu, que és el que tu deies, perquè realment ens estem carregant tot. Intentes fer, intentes ajudar, intentes col·laborar en petita escala a casa teva, recicles, intentes educar els teus fills a que realment han de reciclar...
Sí.
Però clar, mai saps on va per això, no tens al final clar de si realment es destrueix o no es destrueix.
Exacte.
Fa 4 dies que vam tenir aquí tormentes i era impossible banyar-se perquè estava escarosa la mar.
Sí.
O sigui, realment
sí.
Les depuradores doncs, no donen abast. No sé, jo penso que encara falta moltíssim, moltíssim. La vostra iniciativa, o sigui, aquestes iniciatives són molt bones perquè crec que és conscienciar el planeta, la gent, i educar els que venen darrere, però falta molt, falta moltíssim, moltíssim. I per culpa nostra, perquè és el que parlàvem abans, o sigui, te'n vas al supermercat, I és molt difícil no trobar coses que estiguin embolicades i embolicades, o la típica bossa de menys fiques fruita. Sí. Ara hi ha supermercats que estan començant a treure la bosseta aquesta que és reciclable.
Sí, 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 sí.
Que trobo que és una iniciativa molt bona,
i molt
treus el plàstic.
Sí.
Però clar, d'aquí a que entrin, perquè clar, això és un cost, llavors qui ho suporta? Doncs el consumidor. Llavors tornem a lo mateix. Acabem sempre els de sota suportant el cost o la iniciativa.
Sí.
I aquí és on realment és difícil. Sí. Jo per mi ho trobo molt difícil. Però bé, jo ja saps que... Endavant, intento fer tot el que puc, eh?
Sí, sí.
Aporto mi granito. Però, bueno, no sé si serveix per molt, però allà que estic.
De fet, i tant que serveix, clar. Qualsevol cosa que es faci a nivell personal, individual, i després ja de cara a pressionar els governs locals, no? Perquè,
clar.
En fi, duint a terme i implementin polítiques per ajudar en aquests problemes, està bé, i tant que està molt bé, no? I de fet, jo tinc la mateixa consciència i em sentia molt responsable de tot el que està passant al planeta, i crec que això, gràcies a, afortunadament, cada cop passa més, no? Que la gent es consciència, almenys al nostre voltant o a la nostra societat, d'aquest problema, no? I llegint sobre el tema una vegada més, el problema, com ja deia abans, o una de les parts del problema és que aquesta consciència ecològica que s'ha aconseguit crear aquí després d'anys i anys i anys de no fer cas de les conseqüències de les nostres accions, és que bé, en països de més desenvolupament, com deia, aquests són els màxims responsables de generació de residus de plàstic, i com no es tracten tampoc, doncs aquí tenim un problema que potser hauríem de començar també a intentar solucionar, no? I de fet té molt a veure, ara que has dit això de les botigues que ofereixen bosses biodegradables o les botigues de granel, que així ja no cal que utilitzis productes de plàstic i tal per recollir. En fi, en països on vies de desenvolupament tu no li pots preguntar a una família que amb prou feines arriba a final de mes, molts d'ells, per exemple, a la zona de Filipines, que es dediquen a recollir material per les deixalleries, o que de fet amb prou feines poden subsistir, els pots demanar que comprin productes que són molt més cars, no? Per tenir en compte que així no contaminen. No? Llavors aquesta és una de les coses que també m'ha fet pensar fins a quin punt, a part de centrar-nos en què podem fer nosaltres en el nostre entorn més immediat, doncs, com podem començar a tractar aquest problema.
És que a mi la sensació que tinc és de que si la part de baix està conscienciada i va treballant, la part de dalt està tranquil·la, perquè ja els tenim entretinguts. És una... Sí, o sigui, em sento així. Em sento com si m'estan a mi com una titella dient: ei, per culpa teva, que sàpigues que si tu no llences aquest plàstic al contenidor groc, hi ha un peix que s'ofega. És com el meme aquell que deia que cada vegada que filmaves en vertical matava un gat, no?
No estic d'acord, Quima, perquè jo crec que, a veure, els ciutadans, la majoria, el 70-80% potser sí que reciclem o reciclen, però hi ha una part d'indústria molt gran que jo crec que és la més contaminant.
Sí. Però aquí és
jo
on
crec
vaig.
Que el problema és on està. Llavors, que nosaltres tinguem que pagar més per consumir productes no contaminants quan ells són els pitjors.
Sí. Però aquesta era la meva, el que jo penso. O sigui, molt bé, a mi em tens entretinguda aquí fent això amb solidaritat, l'Aina es passa l'estiu fent això, recollint la meitat d'un trajecte amb 50 i pico quilograms de brossa. I a la dalt? O sigui, què passa amb el pas de dalt? Sembla com que, bueno, ja estan allà, ja estan traient, ei, estem tots conscienciats, que maco, fem anuncis, no sé si has pogut mirar l'anunci per YouTube de la famosa...
Encara no, mira.
Bueno, doncs mira tal, perquè és molt maco, però què? Saps? El pas següent, l'esgraó següent per sobre, què pensa fer?
I tant.
I aquí és on em quedo sempre amb aquesta sensació quan parles de medi ambient.
De fet, aquest és un altre gran bloc del que em sembla que avui no tindrem temps de parlar. Podem fer una segona part del plàstic, si voleu. Però
un altre dia,
sí. Té molt a veure, de fet, amb els lobbies, no? que ens deixen sobretot a la Unió Europea. Sí, de fet, que pressionen directament a les institucions europees i també a nivell d'Estats Units, etcètera, no? I que es dediquen a lluitar contra tots els esforços que sembla que arrimen en la direcció contrària, no, avui dia, de solucionar aquest problema.
Clar.
I sí, efectivament comença per dalt, però per mig hi ha molts interessos econòmics i polítics i serà difícil. Sense nosaltres això no
funciona.
Sí.
Bueno, queda com a pendent continuar parlant del plàstic.
Sí. Si a la gent li interessa, us puc donar la turra durant moltes setmanes més.
Estarem encantades d'escoltar més sobre el tema del plàstic i tots aquests temes. Bé, ara continuem amb el conte. El conte d'aquesta setmana es diu El color del mundo i és l'autobiografia d'un personatge amb molta imaginació. Hi ha persones que quan senten els hi entra, com ho podríem dir, s'emocionen molt. Bueno, jo us ho deixo, a veure què us sembla.
Si esto fuera una autobiografía típica, empezaría con un «Nací un lunes de abril». Pero como mi vida no tiene nada de tradicional, no puedo enfocarla de otra manera que desde el color. Hace más de 30 años conocí al hombre que marcó mi futuro. Recuerdo como si fuese hoy el primer día en que lo vi, lo que pensé, cuando nuestras almas se encontraron a través de la mirada y el mundo cambió de color para siempre. Lo vivido hasta entonces carecía de sentido. La infancia, marcada por la responsabilidad de ser la mayor en una familia extremadamente religiosa y conservadora. Las frases como
«Debes ser un ejemplo para tus hermanos»
o
«Como eres la mayor, debes cuidarlos»
me llevaron a una adolescencia rebelde y con largas noches de fiesta o de insomnio, según la estación del año. Las inseguridades, el desconocimiento del amor y el sentimiento de perderme la vida, todo se desvaneció y dejó de ser importante. Abandoné una relación estable de más de 6 años con el novio del instituto por un futuro incierto con los ojos verdes que sabían leer el alma. Llenaba mi corazón con palabras, música y dibujos. Pasábamos tardes, noches y días enteros hablando de libros, tendencias musicales y películas de autor. Fueron 8 años de amor y creatividad que pintaba el mundo de colores, impredecibles e indescriptibles. Este amor por los colores dio inicio a mi carrera profesional en unos laboratorios químicos de una conocida marca de pinturas. Cada 6 meses debía salir al mercado un nuevo color que inspirara al consumidor a cambiar los colores de su vida. El malva escandinavia que transmitía paz y armonía en el dormitorio, el amarillo sáhara que daba calidez al salón o el verde amazonas para soñar mientras se bañaban. Estos colores me ayudaron a crecer profesionalmente y a merecer más de un premio en el sector. Con lo que no contaba es con que él estaba tan perdido como yo. Me amaba y no quería hacerlo.
Te mereces algo mejor.
Escuché tantas veces esta frase que acabé creyéndola y me fui. Lejos. Muy lejos para olvidarlo. Imposible. Ni en la otra punta del mundo podía sacarlo de mí. Cada lugar que descubría, cada experiencia nueva, la compartía mentalmente con él. Durante los casi 3 años que duraron estas aventuras, me acompañó en el corazón y deseé 1000 veces llamarlo para que viniera. Me lo imaginaba a mi lado, viviendo la bohemia de la noche y dando color a la vida. Cuando regresé a Barcelona, cambié la fábrica de colores por los tintes de ropa para uniformes escolares. Azul, verde y granate. Colores aburridos con los que no poder soñar, manteniendo a raya un corazón gris. Lo he buscado en otros hombres. Pintores, músicos y poetas han pasado por mi vida, intentando llenar un hueco imposible de reemplazar. No hay otro como él. A mi manera, estoy satisfecha de la vida que he tenido. He sido una persona curiosa y con muchas ganas de vivir. He aprendido de las experiencias y de las gentes con las que me he cruzado. Pero la exposición diaria a los componentes tóxicos de las pinturas, como el plomo, el cobalto o el cobre,
me está llevando a una lenta e inevitable muerte. Ahora, aquí, esperando el último suspiro, no hallo la manera de decirle que el transparente se volvió mi color favorito. Y en el próximo programa nos gustaría explicaros que
había una vez un oyente, o dos, o tres,
o unos cuantos, que escribían relatos y decidieron enviarlos por email
a farro.malascompañías@gmail.com.
Los leímos, les buscamos la música y la voz adecuada y ahora los podemos escuchar todos. I avui la Quima, en la secció friki, ens ve una mica punky. O què? Ens expliques una mica això?
Bueno, vinc no exactament punky, el que passa que, bé, a l'estiu és una mica complicat tenir events així frikis, perquè, bueno, tot i que sí que és cert que es fan petits events a nivell de col·laboració, associacions, el càncer, etc. Però així events grans estan més aviat a fora, jo crec que d'Espanya, perquè aquí tenim un temps bastant difícil per poder posar-te un cosplay directament, saps? Vull dir, llavors he pensat que us volia explicar una miqueta, la propera fira que hi ha és el 26 i 27 d'octubre, es fa a les Cotxeres de Sants i és la sisena steampunk que es fa a Barcelona. I volia parlar de l'steampunk, no sé si coneixeu aquest moviment.
Té que veure amb els punkies, no?
No exactament. A veure, steampunk es divideix de la paraula steam, que és vapor, i punk, que realment sí que està relacionat amb un moviment que protesta contra la vida actual, o el ritme, la forma de vida que es porta. Això és un moviment molt ampli retrofuturista. Què vol dir? Doncs el retrofuturisme és un gènere estètic de ciència-ficció. Destaca les visions de futur generades en el passat. Si coneixeu Julio Verne, Julio Verne, per exemple, era un dels primers que va parlar de submarins quan encara no existien. Llavors, clar, ens estem anant a l'època victoriana, on realment allà el vapor era, no hi havia electricitat, el vapor era
això
la seva...
Això és principis del segle XIX?
Sí, 1800, sí, entre 1800 i 1900.
Vale.
Llavors ells el que feien, parlem en aquest moviment, és adaptar a la vida quotidiana els invents que es podien fer en aquella època i fer-los teus al dia a dia. Doncs el vapor, per exemple, les ulleres típiques de soldador, doncs estan adaptades... I el que pretén és una mica agafar aquests invents i com si nosaltres poguéssim arreglar el futur. O sigui, estem veient una societat consumista, estem veient una societat que porta bueno, uns invents que, com hem parlat abans, doncs, de medi ambient doncs, no funcionen. Sí. I l'steampunk és un moviment com de rebel·lió. És intentar anar a un passat... fer una endur-te per la imaginació, òbviament, com fa Julio Verne, i aprofitar aquelles coses que ells tenien i dur-les a un futur. És una mica complicat, eh? Però com a invents que són molt més sostenibles. Tipus les ales típiques per volar, no? Òbviament la indumentària és bastant victoriana. Això vol dir que no té per què ser colors foscos, negre, marró o vermells, granates o així. Pots fer el color que tu vulguis i com et sentis més còmode, però és cert que com t'estàs anant a l'època victoriana, està molt enfocat en aquest estil. Ells el que, és un moviment que bàsicament els escriptors dels anys 80 de ciència-ficció són els que van treure l'steampunk i ells estaven ficats abans dins del grup del cyberpunk, que l'steampunk seria, el que es comentava, una crítica a la societat, volent canviar un passat capitalista creant un futur de la mà d'imaginació i creativitat.
Interessant.
O sigui, és una barreja entre ens n'anem cap enrere, agafem els invents de llavors i no fem servir sobretot l'electricitat, no feien servir l'electricitat per res. Llavors és una mica aquest moviment.
O sigui, en el seu dia a dia, perdona, no utilitzaven electricitat?
No, vapor era el màxim que tenien, vull dir, no era. Tot es mou amb engranatges complexos i el que es comentava, vapor. I sobretot deixant a la imaginació. Uh-huh. Llavors, clar, això va crear un moviment que avui en dia ha generat doncs, trobades de gent que li agrada molt aquest tipus d'imaginació, de creació, de creativitat, i ens ajuntem doncs, fent un cap de setmana d'steampunk. I pots veure gent que té realment idees com barrets on li surt vapor, o sigui, fa el mecanisme que va sortint vapor del barret, i realment és molt maco. Us dono tres pautes. Bueno, bàsicament també comentar-vos que a l'Steampunk ja va començar a aparèixer pel·lícules com el Wild Wild West o Van Helsing. I us dono tres pautes de la indumentària que bàsicament es pot portar a Steampunk si a vosaltres us agradés venir. El primer roba del segle XIX. O sigui, 1800.
Les faldilles llargues i aquestes coses...
Molt cancant, bueno, molt cancal, molt tul, molt corpinyo, molt, o bé fins a dalt amb moltes, com dius, les xorreres.
Les xorreres, sí.
Exacte. Sí, sí, sí. Molts camafeos d'aquests, els medallons i tot això, o sigui, moltes coses així. Un barret és indispensable, si voleu. Si no, no, podeu posar el tocado de turno per les dones, que no hi ha cap problema. Les ulleres que us comentava, tipus soldador, i engranatges. Engranatges per tot arreu. Això és típic, típic, típic. Amb això, ja està. A partir d'aquí, deixeu anar la imaginació.
I aquest cap de setmana serà sense llum?
No.
Ah, jo també ho anava a preguntar. És a dir.
Clar, no ho sé.
No.
Per
no,
què?
Per la senzilla raó de que és un event que també comporta concurs, comporta que la gent senti, el públic pugui sentir quan estàs parlant i, clar, òbviament ja no fem servir el megàfon, o sigui, aprofitem l'electricitat i la llum. Dins d'aquest event hi ha una part de persona, bueno, una taula o dos que porten productes d'aliment, o sigui, per tu poder fer un àpat, un aperitiu. Clar, tot això requereix alguna nevera, o sigui, evidentment no ens podem traslladar tan seriosament, ja ens agradaria, però no ens estem tan marcats.
Vale.
Però la idea bàsica de l'Steampunk és aquesta, o sigui, és fer servir el menys possible les coses que fem servir avui en dia. Hi ha moltes coses marcades pels tentacles dels pops, que és molt de Julio Verne, per exemple. No sé, a mi m'agradaria, clar que no es pot veure, no? Però jo tinc unes ulleres molt xules d'aquestes tipus de soldador, que li surt un tentacle i... Bueno, coses molt d'imaginació. Pel·lícula de Mad Max, per exemple.
Sí,
aquesta és super steampunk també, la gent també va molt amb aquesta indumentària. Dràcula, per exemple. És una línia d'aquest estil. El moviment és aquest. Ara, al final ha derivat, òbviament, amb un grup de gent que ens agrada, que anem a gaudir, que ens posem les nostres millors gales, fem el cosplay, que tens parades de botigues que es dediquen a això i que realment val molt la pena. O sigui, és un moment molt, molt únic. És com traslladar-te a una època victoriana i que jo a vegades penso, ostres, si realment jo estigués a l'època victoriana, no sé si em considerarien una dama... Sí. O una dama fàcil, saps? Perquè vaig amb uns corpinyos i unes coses i les mitges i tal, que dius, mare de Déu, no? Jo no sé molt bé.
Una cortesana.
Una cortesana, sí, un poco cortesana iria, jo creo, perquè jo sóc d'aquelles un poco dràstiques. Però realment val la pena l'Steampunk. No sé si us he apropat una miqueta al concepte.
Jo tinc curiositat. Llavors, la meva pregunta és, perquè clar, tota aquesta vestimenta barata no deu ser. Si jo vull anar...
Sí.
Puc anar vestida normal?
I tant.
Vale.
Tu pots anar vestida normal, sense cap problema. No és una obligació anar vestit. I és el que et comentava abans. O sigui, igual que no és una obligació anar vestit amb colors foscos... Allà la imaginació és qualsevol, la que tu vulguis. Si decideixes anar perquè vols veure i apropar-te, De carrer pots anar perfectament.
Vale.
Allà no hi ha cap problema, eh? Vull dir, no està marcat. És obert a la gent, vull dir que no hi ha problema. L'únic que t'ajudarà a veure el concepte d'estímpac
clar,
què és.
Clar, sí.
Llavors doncs, podràs tenir contacte més directe amb gent que sí que realment viu aquest món.
I quines dates has dit que eren?
El 26 i 27 d'octubre.
I on es celebra?
A les Cotxeres de Sants.
Mira, ho tens a prop de casa teva.
Em sembla que l'entrada és molt barateta, no sé si són 5 euros, una coseta així per ajudar a subvencionar el local.
Vale, perfecte, doncs jo m'apuntaré a l'agenda.
Us convido perquè ho passareu molt bé.
I tant. Vale,
i em veureu allà.
De cortesana.
Sí. Bueno, sí i no. Un dia aniré de cortesana i l'altra sorpresa.
Uau. Vale, doncs, fet. O sigui, ara mateix m'ho apuntaré a l'agenda i que no se m'oblidi perquè
sereu això benvinguda.
S'ha de veure. I, noies, em sap greu donar aquesta notícia, però ja ha passat una hora i aquest programa té que acabar-se.
Sempre ens quedem...
Ens passa el mateix,
eh? Amb ganes de seguir parlant.
Sí. És apassionant fer ràdio, ens agrada molt i per això el 21 de setembre tornem a fer un altre programa de Males Companyies.
Sí,
meravellós. Podrem seguir parlant de plàstic.
Sí. I de més coses. I estrenarem una secció nova que és Caravana de Letres.
Oh.
Parlarem de llibres i concretament per aquest programa, si tot va bé, tindrem una entrevista amb un escriptor.
Molt bé.
I, bueno, la Quima ens continuarà parlant del barri, a veure si tenem un Sant Ferró i ens entarem una mica de com funciona això.
Exacte.
I l'Aina, no sé si continuarà amb els plàstics, continuarà amb la roba, o continuarà, qui sap.
Et canviaré de tema a última hora també.
Deixarem que els seus despistes ens parli del que vulguin.
Sí, perquè hem de confessar que ahir divendres que ens reunim per fer ja i confirmar l'escaleta, que la Núria treballa molt bé i ens la passa. Sí. La Núria ho fa molt bé i arriba a l'aire i diu, ah sí?
Jo
havia de parlar d'això.
Tenia que parlar d'això? Ah, tinc 15 minuts? Ui, doncs ho he canviat tot. Ja tinc que tornar a treballar aquesta nit.
Però jo he de dir que tampoc soc molt disciplinada també, eh? Però jo ho dissimulo.
Has d'aprendre.
No, heu d'aprendre a conèixer.
No, mentre tu t'estaves queixant i disculpant-te, la Quima estava prenent notes del que tenia que dir demà perquè tampoc sabia que tenia 15 minuts, perquè tampoc es va mirar l'escaleta.
I no és emocionant.
Sí, m'ho miro. Però a mi m'agrada molt la ràdio així, improvisada. Molt. Ho sento, no m'agrada. Ho diu escriure en un ordinador i posar-me allà, fer-m'ho molt quadriculat.
No, clar que sí, perquè jo crec que això li dona molta més frescura.
Sí.
Al programa, vale? Però clar, hem de tenir almenys sàpiga el que hem de dir, perquè no, bueno, un dia podem fer la prova, que és venir, mira, avui Males Companyies, cadascú a su puta bola, perdó per les paraules.
Sí,
i ja
per favor.
Pleguem ja, perquè si no ens faran fora i no pot ser
això. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Males Companyies, el magazín de Ràdio Ferró. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving not too far. I'm searching some answers, where can I find it all?